Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
Hola, oients, què tal, com esteu? Avui us anunciem una notícia que ens fa molta il·lusió. Aquest estiu, el Revolució 4.0 es repetirà del 20 de juliol fins a finals d'agost, cada dia de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Podreu recuperar els 30 millors programes que hem fet aquesta temporada, una selecció especial per continuar compartint Revolució també durant l'estiu. Per tant, recordeu, Revolució 4.0, aquest estiu, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit, a partir del 20 de juliol. I ara sí, comencem. I avui comencem el programa entrevistant un dels grans directors de cinema que tenim actualment a Catalunya, un gran emprenedor, Dani de la Orden, el director, segur que ho sabeu, del gran èxit, La casa en flames. I també ens posarem al dia de l'actualitat tecnològica amb el nostre col·laborador, l'Albert Cuesta. Seguidament repassarem l'actualitat econòmica amb el gran amic Santiago Niño Becerra. I acabarem parlant amb el Xavier Verdaguer, una gran emprenedora d'èxit, una psicòloga que un dia va decidir crear una startup que ha arribat als 500.000 usuaris. Com sempre, com serà el futur? Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina. Desena temporada.
Hi ha frases objectives, per exemple aquesta: el cinema fet a Catalunya viu un moment magnífic. No són paraules meves, sinó de Judit Culell, presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, i segur que el nostre convidat d'avui hi està d'acord, entre altres coses perquè ell és un dels responsables d'aquest moment àlgid. Si em permeteu el joc de paraules, Dani de la Orden és un jove veterà del cinema, ha dirigit grans èxits com Casa en Flames i pel·lícules que segur que molts heu vist com Litus o Barcelona, nit d'estiu.
I l'Hector diu: jo mai he desitjat fer un petó a la Judit. I afegeix: jo mai he desitjat que deixés el seu marit.
Dani de la Orde, molt contenta que siguis al Revolució 4.0. Què tal, com estàs?
Bé, moltes gràcies per convidar-me.
Home, dic que és un home revolucionari, és un jove revolucionari. Dic, quants cops deus haver escoltat aquesta cançó del Jo Mai Mai, Dani?
Hi ha masses. Amb la cançoneta del Jo Mai Mai arriba un punt que dic, hòstia, però si d'això em fa sentir vell. Em fa sentir vell i gran.
Clar, perquè va inspirar la pel·lícula que et va donar a conèixer Barcelona nit d'estiu. Tenies 22 anys, què queda d'aquell Dani de la Orden? Amb què has madurat en aquests anys, Dani?
Madurar, sincerament, crec que amb res. Queda los estragos de l'edat, queda una miqueta més de mal d'esquena. Uh-huh. I queda també, vull dir, crec que he madurat una mica amb ser més insegur amb la feina que faig, i això crec que és bo. Sí, crec que hi ha algú... Em passava una cosa quan feia la meva primera pel·lícula, inclús la segona, que hi havia com una ambició o una manera de dir que vull fer això i vull de molt i no sé què, i com una mena de torrent, no? I de força, que em feia ser massa segur en algunes coses, i al contrari, ara jo m'afronto una pel·lícula, ara que just he rodat el director fa 2 mesos, i mai m'havia passat de dir, hòstia, això com ho rodo, de veure'n pel·lícules abans, per tenir la sensació que això encara no ho acabo de dominar del tot, i crec que és bonic.
Ja. T'he de dir que Dani de la Orden, la directora d'Acadèmia, deia que el cinema català viu un moment magnífic i tu no fa gaire vas deixar anar que hi havia pel·lícules teves que no estaven gaire bé. Jo crec que ets molt autocrític o t'agrada a vegades, no sé si provocar una mica, o és que mires les teves pel·lícules i després ets massa perfeccionista i dius, això ho podria haver fet millor? Sí, com és Dani de la Orden a l'hora de treballar?
No crec que en sigui... Vull dir, treballant sóc molt positiu. Vull dir, treballant jo crec que la... Vull dir, per justificar matinar a les 6 del matí, per tenir un plànol que la llum és una miqueta millor a les 7 i justificar que al final rodar tampoc és treballar a la mina, eh? Vull dir, em sembla... Però sí que és veritat que a vegades vas una mica cansat i has de matinar i el que sigui. I per justificar i disfrutar el procés de la pel·lícula, jo crec que quan la fas has de sentir que estàs fent El Padrino. Ja. Vull dir, és una manera d'agafar-te a alguna cosa i no vol dir ni estar pujant ni res, sinó dir, uah, és que això serà l'hòstia. Però després, a Toro Passau, no crec que sigui ni falsa modèstia ni molt autocrític dir que aquesta pel·lícula objectivament em sembla que té molts problemes. Vull dir, Barcelona Nit d'Estiu és una pel·lícula que crec que el que va aconseguir és que la pel·lícula caigués molt bé i es veiés com amb molt de carinyo, saps? Vull dir, té una mica d'efecte de surta el nen de 6 anys a dir un poema per Nadal i ho fa fatal, però és tan mono i te l'estimes tant el teu nebot que l'aplaudeixes al final o sensació una mica d'obra de teatre d'escola. Saps? Vull dir, com que hi ha algú càndid allà i d'il·lusió i també entrava un moment de que costava molt fer una pel·lícula que vam caure bé, però que tu la veus objectivament la pel·lícula i té bons xistes i tal, però es nota el baix pressupost, es nota certa inexperiència en algunes trames, hi ha moments que no funciona, per mi Nit d'Hivern és molt més rodona, però també té molts problemes, inclús a nivell de realització, a nivell de posar en escena, clar, al final estàs aprenent, no? Clar. I no saps moure tant els actors i de més. Clar. I després hi ha pel·lícules, vull dir, El mejor verano de mi vida, que va ser una pel·lícula que vaig fer amb el Leo Harlem, que va ser un taquí. O sigui, la pel·lícula que més èxit ha tingut, jo ara em sangren els ulls quan la veig. D'aquí és una pel·lícula lletja, vull dir, lletja. Tu veus un fotograma i dius, hòstia, aquí jo no estava molt inspirat no era el meu moment més pictòric.
Clar.
No?
Dani de la Orden, la pregunta que et faig, quins són els teus referents al cinema? M'han explicat, és veritat, que la teva àvia va ser una de les teves primeres còmplices de la teva passió pel cinema? Sí, de petit gravaves petits curtmetratges amb ella?
Sí, de petit, amb una hàndicap sempre... Gravava com coses bastant gore, m'agrada molt el Tarantino, però els meus referents van canviant i m'obsessiono més per un tipus de pel·lícula un temps, però ni el meu estil em sembla que sigui un estil suficientment madur i polit com per dir, no, és que va més per moments, vull dir, surt d'estudi i de repente veus una sèrie rodada amb molt de frenesi, molt cuidat fotogràficament, però amb una càmera en mà que fots per una seqüència que dius, hòstia, això com mola, no? Però no tinc, a nivell de referència, sóc una mica... I tampoc tant sóc, o sigui, no sóc una persona molt, molt cinèfila, vull dir, jo a partir de les 2 hores la pel·lícula la paro. I la veig amb 2 parts, perquè em sembla...
En sèrio? Perquè m'han dit que la teva mare també t'obligava a anar al cinema, no? Quan tu preferies quedar-te
sí,
jugant a la
PlayStation,
no?
Sí, no és com m'obligava,
no?
però m'anava a veure... I el bonic també és que... Vull dir,
que curiós, no soc... que faci cinema i que et cansi veure pel·lícules, no? Em sembla curiós, Dani.
Sí, m'agrada, però el normal és una mica associar una persona que es dedica a la indústria com pues, el Tarantino va treballar amb el videoclub, no sé què, i jo ni tinc molta cultura cinematogràfica, ni... i sí que m'agafa com per pel·lícules que ensenyaran cert hype, però... O sigui, però no... És que no em considero una persona molt cinèfila. Que, o sigui, hi ha gent que s'ha dit que això que és una enciclopèdia andante de pel·lícules i tal. I jo, pues, no. També m'agraden molt altres coses, més que el cinema. Vull dir, m'agrada molt més el món dels videojocs que el cinema. Em sembla molt més interessant en alguns punts, inclús. Inclús a nivell... cultural i moviment de cultura de masses, em pot semblar més increïble el que està passant al món dels videojocs que en algunes pel·lícules d'ara, no?
Clar.
I com se solapen algunes coses, no? Per tant, no
Doncs,
soy
mira, doncs per
un...
no li agradar-li gaire el cinema a aquest noi, el Dani de la Orden, anem a escoltar a La Casa en Flames, que atenció, més de 3,1 milions d'euros de recaptació i va superar més de 150.000 espectadors poques setmanes després de l'estrena.
Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar, on ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé.
Del papa?
Jo crec que vindrà.
Ah, sí? Per què ho creus?
Perquè em va enviar molts whatsapps quan li vaig dir això de la venda de la casa.
Hola! Ei, papa!
El que falta.
¿Nos podéis dejar un momento que hablemos a solas?
No seria la primera vegada que us veiem discutir?
No puedes vender la casa, no sé.
La casa és mía, me la voy a vender porque a mí me da la gana.
Avui, Dani de la Orden, al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, Premi Gaudí 2025, va guanyar millor guió original, millor actriu protagonista, millor actor secundari. I el Dani no és molt, no li agrada molt mirar pel·lis, avui ens parlava que li agrada més els videojocs. És curiós, perquè, escolta, vas triomfar, estàs d'acord, Tu t'esperaves aquest èxit que va tenir la pel·lícula, Dani?
No, ni molt menys. No, crec que vam trobar una cosa que potser aquí... costava més de que es fes, de que és com... Vull dir, hi ha poca comèdia catalana i també vam trobar una manera de fer comèdia des d'una història que emocionalment doncs, connectés una mica amb la gent i molt contents. De fet, la pel·lícula... s'està fent un remake, vull dir, sempre jo em reia una mica a mi mateix perquè me llamaven el niño remake, no? Perquè vaig empalmar El mejor verano hasta que la boda no se pare, Mamá o papá, que tots eren remakes de la comèdia francesa o italiana de l'any. I ara una mica el destí posa les coses al seu lloc i a Itàlia s'està fent Casa in Fiamme o Flame, una casa en flame, i s'està valorant als Estats Units, s'estan, hi ha negociacions per ahí.
Ja, molt bé, no? Doncs molt bones notícies.
Vull dir que està bé, que vol dir que la pel·lícula ja té
super.
Algo de molt català, però també té una història, un punt una mica universal que, bueno, que agrada.
Llavors et pregunto, un bon guió sempre és la base d'una pel·lícula, aquí que parlem molt de tecnologia, Dani de la Orden, tu creus que un guió fet per IA pot arribar a ser un bon guió? Jo no sé si tu, com a director, treballes també amb intel·ligència artificial o em diràs, no, jo no penso idees amb intel·ligència artificial com a creatiu, què em diries?
No, jo ho faig servir com a eina. Em costa molt tenir una postura... amb la teoria sí que puc dir una cosa, però a la pràctica dius... Bueno, parlem-ne. Em passa una mica que si posem el món de la intel·ligència artificial amb coses que la gràcia és que ho facin... la gent, no? Dic, no sé si té molt... Vull dir, ara mateix totes les pel·lícules que estan triomfant van cap a l'altre món, no? Vull dir que estem tan cansats del llenguatge informàtic que de repente et ve un senyor i que ha fet una pel·lícula amb 70 mil·límetres analògica i que tot és real i que no sé què i de repente és l'estratègia de màrqueting, no? Bueno, tots els making-offs de les últimes pel·lícules americanes d'acció es basaven en we made this for real, saps? O sigui, ho hem fet això en Top Gun, los aviones son reales, que després no, després hi ha molts efectes, en Fórmula 1, los cotxes de pel·lícula de Brad Pitt, els cotxes són reals, no? Però després hi ha molt més ordinador del que sembla, però a nivell de promoció crec que molta gent ha entès que el que volem és coses que sabem que estan allà, que podem sentir o podem tocar, no? Potser és una de les raons de que Avatar, que m'encanten les tres, no? Però Avatar mai ha arribat a quajar en la cultura popular. Ningú sap com es diu el prota d'Avatar, saps? Ningú sap, ningú recorda la segona, no?
Clar.
Aleshores, amb la IA em passa que per mi és com... Jo ho faig servir com a Google. Vull dir, fent el director tenia dubtes de dates i tal. I
com a recerca.
Sí,
fa servir com a recerca.
Ordenadament, què va passar en l'estiu del 2015, però l'altre no. A més, és que per ara no ho fa bé. A nivell de vídeos sí que estic començant a flipar i m'estic començant a collir-me una mica.
Ja, per també
sí
les rodatges, no? Clar, l'has utilitzat els rodatges perquè, escolta, vull que em parlis del director, no? El novembre del 2026, que estrenes, que és el que veurem?
És un thriller polític i periodístic sobre com una persona que intenta portar un diari moral i ètic i compromès amb la veritat, doncs descobreix que la veritat és complicada d'explicar-la sense que tinguis conseqüències, no? I que les èlits econòmiques i polítiques dirigeixen una mica els certs fils i quan se'ls despenja un, doncs hi ha conseqüències. I és lo terrorífic de la pel·lícula és que està basada en un llibre d'assaig real del David Jiménez, d'un director d'un diari, i el que hem ficcionat és la part del personatge i de més, però el que aquesta persona va viure en el món dels medis i de les pressions econòmiques i polítiques a mi em genera terror i està més al dia que ara. A mi em passa que no em sento que estic ben informat en algunes coses, saps? Vull dir, em sento que m'estan donant una versió decantada cap a un espectre ideològic de les notícies que passen avui en dia.
Home, és que vivim en un món de fake news, Dani, no? De desinformació total, de manipulació.
Però no, ja no només les... O sigui, ja no em passen les fake news. O sigui, em passa que una real news te l'expliquen en funció de, moltes vegades, de l'espectre ideològic a lo qual forma part aquell canal, televisió, ràdio, diari, el que sigui, no? I que costa una mica de vegades trobar certa objectivitat i que la notícia no estigui sesgada ideològicament, no?
Per tant, parlarem i escoltarem, tenim ganes de veure aquest director, novembre del 2026, on hi haurà aquest thriller, no? A mig camí entre el tema periodístic i polític.
Jo que volia estar tranquil i ara no sé ni on posar-me. Què faré, pobre de mi, si han vingut a molestar-me? Però ara almenys tinc...
I a més, Dani de la Orden, que no para, doncs, aquesta música inconfusible dels Tallets, autors de la sintonia de la sèrie La Casa Nostra, fa uns dies que ja es pot veure a 3Cat, aquesta casa, la segona temporada de la sitcom. Per tant, content també en aquest projecte, televisió, diferent a cinema. No pares, Dani. Estàs de moda, estàs d'acord?
No, perquè el que passa amb les modes és que passen. Aleshores, jo prefereixo seguir treballant i...
S'ha d'aprofitar, s'ha d'aprofitar.
I no està ni de moda ni de no moda. Sí, vull dir, hòstia, per mi, sobretot per l'equip i sobretot pel Dani Amor i l'Oriol Pérez, que són com les tres persones amb les qui hem treballat més d'un les sitcoms, som uns fanàtics de Friends, de Plats Bruts i del concepte de sitcom en públic. I era una cosa que teníem pendents de fer.
Molt bé. Escolta, i allò que vas dir també, tu te'n recordes, a part de la Casa en Flames, vas anunciar la Casa en Cendres. En quin punt està el projecte? Sí o no, al final, Dani?
Sí, està escrita. Si tot va bé, rodem al Nadal.
Al Nadal?
O a l'hivern que ve, perquè sí, perquè passa la neu aquest cop.
Val. O sigui, que ja segur, la Casa en Cendres, per l'estrena, quan la tindries prevista, Dani?
Ah, no ho sé, encara. Vull dir, deixa'm primer rodar-la i després ja veiem quan l'estrenem.
O sigui, estem anant però, cap
sí,
al 2018.
Estem molt contents, vull dir... Jo no sóc, vull dir... No, a mi no em molesten les segones parts i pel·lícules que continuen perquè et pots trobar sorpreses i en aquest cas estic content perquè crec que és la primera, però més rodó, més emotiva, expliquem una història però des d'un altre punt de vista, vull dir, és el mateix però amb certes diferències i crec que està bé.
Molt bé, doncs escolta, moltes ganes d'aquesta Casa en Cendres i acabem amb tu fent el test digital.
El test digital del Revolució.
Dani de la Orden, has de contestar molt curt, eh? Abans del 2040 les sales de cinema moriran?
No.
Veurem moltes pel·lícules fetes totalment amb IA?
Malauradament, crec que sí.
Una pel·lícula rodada íntegrament amb un telèfon mòbil ara guanya la Palma d'Or de Cannes?
Sí, hi ha pel·lícules rodades amb un mòbil que han estat nominades i de més.
Abans del 2040, Dani de la Orden continuarà dirigint cinema?
Quina edat tindré? 2040, 2026, 40, 60... Va... Sí.
Sí? Abans del 2040, Dani de la Orden haurà rodat una pel·lícula Hollywood de la nissaga de Jurassic Park, La guerra de les galàxies o similar, què en diries?
M'encantaria, però
sí?
Crec que no.
T'encantaria, eh? Bé, escolta, queda molts somnis per complir. Dani de la Orden, escolta, un autèntic plaer que avui hagis estat al Revolució. Seguirem molt atents als teus pròxims projectes, sobretot aquest director, novembre del 26, i aquesta, ja ens ho deia avui també, aquesta Casa en Cendres, el Nadal, ja estarà rodant i segurament doncs, també serà un èxit. Ets molt jove, et queda molt camí i felicitats, perquè ets un exemple per molts joves, val? I jo crec que el Dani de la Orden és un creatiu que li queda molts anys i exemple a seguir. Gràcies, una abraçada.
A tu.
Defenso la revolució en els nostres caps. John Lennon. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. El clic a l'ull amb Albert Cuesta.
Oients, nou rècord per al cèlebre ChatGPT, és l'aplicació que més ràpidament ha aconseguit arribar als 1.000 milions d'usuaris. En només 3 anys, l'eina d'OpenAI ha aconseguit aquesta fita i ha superat gegants com TikTok, Instagram o Google Maps. Els rècords, està clar, i són per ser batuts. A veure, doncs, quant li dura a ChatGPT. Saludem Albert Cuesta, periodista especialitzat en tecnologia. Què tal, com estàs?
Hola, content d'estar aquí.
Jo també, tu formes part d'aquests 1.000 milions d'usuaris que usen ChatGPT.
No.
Tu no uses?
Jo no faig servir ChatGPT.
Tu el fas servir? Què fas servir?
Jo vaig arribar tard al xat... Vaig decidir que m'esperava i em va sortir un de millor que es diu Clot, d'Entròpic, que jo li dic Claudi, per no confondre'm amb el núvol, i faig servir una combinació de Clot i alguna de les eines d'intel·ligència artificial de Google, però ChatGPT no.
Jo faig servir els dos.
Sí, ja et dic, jo en faig servir dos, però cap de les dues és ChatGPT.
Doncs jo faig servir Cloud i ChatGPT.
Molt bé.
Doncs
enhorabona pels premiats. I els avalmen.
A veure, de seguida parlem això, però abans al Dani de la Orden li acabo de fer una pregunta. A veure què penses tu. Abans del 2040, una pel·lícula feta a Catalunya haurà guanyat un Òscar a la millor pel·lícula?
A l'any 2040 encara donaran Òscars?
Segur?
I els donaran...
Això no s'acaba mai.
A què els donaran? A coses que projecten als cinemes, a coses que surten per streaming, a coses que t'arriben amb un xip implantat al cervell. Jo tinc els dubtes de que els Oscars de l'any 2040 siguin com els d'ara.
Sí, jo crec que sí, hi ha coses que no canvien mai. A veure, anem per feina. El primer, estàvem parlant de ChatGPT, d'OpenAI, què passa amb una empresa que cada dia que passa es fa més famosa, que és Anthropic. Fes-nos un relat cronològic i ordenat del que està passant amb aquesta empresa nord-americana d'intel·ligència artificial, que jo ja no sé si té amics pel món o enemics, o va a la seva, o està a les ordres d'algú. A veure, explica'ns què està passant.
Aviam, aquests estan... Anthropic, que surt d'alguns dels fundadors d'OpenAI, de ChatGPT, està una mica desmarcada de la resta de les empreses de l'intel·ligència artificial, perquè van ser els únics que es van negar, li van dir al govern americà, escolta, no facis servir els meus algoritmes per matar ningú. I això ha tingut conseqüències. Ara, amb aquesta reunió del G7 que es va fer fa uns dies a França, recordeu que hi ha una foto molt curiosa, que és una taula d'aquestes grans, que hi ha Donald Trump al mig, a l'esquerra té el Demis Hassabis de Google, i a la dreta té el Sam Altman d'OpenAI, i la resta de la taula està buida, i a l'altra banda, una mica com desterrat, hi havia el Dario Amodei, el CEO, el conseller delegat d'Anthropic.
Em cau molt bé, aquest senyor em cau molt bé. Quan veig la imatge, té pinta de tot el que hi ha, diguéssim, de tecnòcrates, té pinta de bona persona.
Home, tu pensa que Anthropic és l'única empresa que va estar, d'intel·ligència artificial, que va estar present a la presentació de la encíclica, de la primera encíclica del Sant Pare Lleó XIV. Això ja marca una mica el perfil. Aviam, tornant al tema, el que va passar, sembla que va ser primers de mes, el 9 de juny, Anthropic va llançar la nova versió del seu model d'intel·ligència artificial, Clot, que es deia Fable, que vol dir fàbula, versió 5.
Vol dir que va fantàstic.
Això és com el mercat del peix. Cada dia hi ha un algoritme nou que fa o diu que fa coses que els actuals no fan. Però tres dies després, el dia 12, el govern dels Estats Units li va dir a Anthropic, escolta, això del Fable està molt bé, però fes el favor de desconnectar-ho pels usuaris que no siguin nord-americans, perquè això és una arma de destrucció massiva, és un avantatge tecnològic i no volem que el tingui ningú de la resta del món. Anthropic va dir, no, jo no el puc apagar només només pels americans. I llavors què va passar? Doncs que el va pagar per tothom. Vull dir que els que som usuaris de Claudi ens vam trobar que primer ens promocionava l'aplicació, ens promocionava la versió 5, i al cap d'un parell de dies ens va dir, escolta, que allò d'on te dije digo, i ara ja no pot fer servir el Fable. El motiu d'això és que un investigador va trobar una manera de fer servir aquest nou model de Claudi per extreure informació útil per ciberatacs. O sigui que tu li podies preguntar, escolta, com puc interferir, com puc incrustar-me amb aquesta aplicació o amb aquesta infraestructura, i ell t'ho contestava perquè saben moltes coses.
I a partir d'aquí també han passat més coses. Crec que Amazon li ha ficat cullerada. Amazon ha invertit 13.000 milions de dòlars en Anthropic, correcte, Albert Cuesta?
Aquesta és molt bona, sí, perquè, clar, en realitat Anthropic no té servidors, o en té pocs, i la majoria de la seva cosa està amb servidors d'Amazon, Amazon Web Services. I això, entre altres coses, gràcies a que Amazon, com tu bé dius, ha invertit una milionada a Anthropic. I resulta que la paradoxa és que una de les empreses que van denunciar el Cloud Fable al govern americà va ser Amazon. O sigui, un dels inversors principals d'Anthropic va activar el mecanisme que va fer blocar els models amb els quals la mateixa empresa havia posat 13.000 milions de dòlars. I, a més, els servidors que van fer apagar aquest model van ser servidors d'Amazon.
Ja. I a més, quina radiografia podem fer de la situació, no? Perquè també podríem estar parlant de Mistral, en aquest cas de França. Tu, els oients, perquè després em diu, els oients, sou massa tics, què els recomanaries en aquest cas de tota aquesta IA generativa que tenen al mercat? Què els recomanaries?
A mi una de les coses que em crida més l'atenció de tot això és que hi ha hagut al rel d'apagar aquest model d'Anthropic, hi ha hagut una reacció europea desmesurada sobre la manca de sobirania tecnològica. I allò diu, és que el govern americà ens pot tallar les eines, ens pot deixar de fer funcionar les eines que, amb les quals confiem. De fet, Europa està apostant, com a mínim sobre el paper, fort per la sobirania tecnològica. Hi ha una empresa francesa que es diu Mistral AI, que té uns models d'intel·ligència artificial que estan prou bé. Ràpidament han sortit a dir, no, és que els nostres models no els pot apagar cap govern estranger. Però també, a la mateixa frase, reconeixen que els models de Mistral AI encara no són dels millors. Aviam, jo crec que aquí hi ha un element d'hipocresia important, que és que les plataformes digitals, totes, porten dècades tancant serveis d'un dia per l'altre sense que ningú hagi parlat de sobirania. I ara, quan ho fa el govern americà, tothom es posa, tot s'emprenya molt. Aviam, la infraestructura digital fa anys que és una eina de política exterior, i el que ha canviat és que ara s'ha fet visible. I també et podria dir una hipocresia que afecta els equipaments de xarxa xinesos. O sigui, ara la Comissió Europea ha dit que abans del 2030, totes les operadores de telefonia d'Europa han de treure de les seves xarxes equipaments de Huawei i de ZTE perquè els acusen d'espiar-nos. Com si els americans no portéssim segles, dècades espiant-nos nosaltres. Què passa? Que és que els americans són els únics que es poden espiar? Doncs deixem que els xinesos també ens espiïn, no?
Clar que sí, deixem que els xinesos ens espiïn, com diu l'Albert Cuesta. A veure, fa uns dies, més temes, es van fer els exàmens de la Pau i es van sobtar a veure uns controls aleatoris que es feien en algunes aules, per comprovar si els alumnes duien dispositius electrònics per copiar. Ara en parlarem, però és que, a més, què és el que va passar, no? També a la Índia no s'estan per punyetes i ha passat, doncs, que en aquest cas han blocat Telegram, Què passava amb els estudiants, sobretot? Analitzaven que no duessin el mòbil per copiar,
Sí. Aviam, el que han fet ha sigut fer una cosa que, de fet, a altres comunitats autònomes, com, sí, crec recordar que Galícia, que Múrcia, que València, que Andalusia, ja es fan servir detectors de dispositius electrònics perquè els alumnes no portin un auricular amagat o algun rellotge connectat que els hi vagin enviant les respostes, no? Que vull dir que, diguéssim, que abans fèiem xuletes o ens apuntàvem coses a la...
S'hauria de tornar oients als exàmens orals, perquè quan fas un examen oral, no, i llavors aquí no pots enganyar ningú.
Bueno, també et poden... Si portes uns auriculars ben amagats, també podrien enviar-te la resposta per l'auricular, Aviam, ja estem parlant d'un poca broma, perquè aquest any l'han fet més de gairebé 46.000 estudiants. Aquests aparells que porten els vigilants, diguéssim, el que fan és detectar senyals de mòbil, rellotges connectats, auriculars amagats, ulleres intel·ligents, que ara comencen a estar molt de moda. I, llavors, la sanció, si et troben amb una cosa d'aquestes, que, insisteixo, no n'han trobat cap, és expulsar-te immediatament, posar-te un zero a l'examen i fins i tot hi ha la possibilitat de que s'anuli tota la prova per tots els alumnes que l'han fet, el qual seria una passada. Dit això, tu mencionaves la Índia. O sigui, a la Índia ha sigut brutal, també, perquè hi havia una prova d'accés a la carrera de Medicina,
sí,
que es feia el 21 de juny. L'examen es va filtrar i aleshores el govern de la Índia va tallar Telegram no pels usuaris, pels aspirants a metges que feien la prova, sinó per tots els usuaris de Telegram de la Índia, que són 150 això, milions de persones.
En sèrio que va ser? O sigui, els 150 milions d'indis afectats perquè es va tallar Telegram?
Durant sis dies, sí, sí, exacte. Naturalment, el Pavel Durov, l'amo de Telegram, ha posat el crit al cel i diu que això és un escàndol, bla, 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 en fi, aquestes coses que passen.
Déu-n'hi-do. Sí, sí. Doncs escolta, recordem Albert Cuesta, que aquest estiu podrem seguir també l'Albert Cuesta a Catalunya Ràdio. Es repeteixen els millors moments de la revolució a partir del 20 de juliol i fins a finals d'agost. Per tant, teniu de dilluns a divendres a les 11 de la nit, de 11 a 12 de la nit, escoltareu el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio.
Ostres, que bé.
Que bé, no?
Us encantat, moltes gràcies.
Quan vagis a dormir aquest estiu,
sí,
a les 11.
M'escolto a mi, que tampoc ja em tinc molt sentit, però t'escoltaré tu també.
Clar, no? Ens escoltem també aquest estiu mentre estiguem descansant a la platja. Abraçada, Albert.
Igualment. Alors on danse.
Alors on danse. Revolució 4.0. Alors, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Masterclass Becerra amb Santiago Niño Becerra.
I en Revolució toca escoltar el gran col·laborador, l'estimadíssim Santiago Niño Becerra. Què tal? Com estàs? Com va la calor?
Horrorosa, Chantal. Ho diu la calor. La odio. O sigui, és que no puc. Em destrossa, la veritat. No.
Jo al revés. Jo t'he de dir que passo millor la calor. En canvi, el fred, a mi, de l'hivern, del desembre,
dona,
gener, no m'agrada. Dóna'm
el fred que vulguis.
Jo al contrari.
Te'n poses un abric i ja està, tu, tira milles.
Jo al contrari. El sol dona energia. A veure, l'Ajuntament de Barcelona té una idea per rebaixar la calor, sí, o almenys el sol, posar uns grans tendals al portal, sí, de l'Àngel per crear ombres. Això, Santiago, serà una realitat el 2028, d'aquí dos anys, i a tot t'ha generat una pregunta a les xarxes. Si ara estem així, què passarà el 2050?
Home, Chantal, això dels tendals al carrer, que és molt bona idea, tu això on ho has vist? A Andalusia, com jo,
sí,
a Sevilla, a Còrdoba, a Ronda, és a dir, a llocs on el sol crema, abraça, i fa moltíssima calor. A Barcelona, quan s'havien posat tendals? Mai. És a dir, ara l'Ajuntament creu que és necessari posar tendals. Jo també, jo crec que és una bona idea que els posi, però això significa que aquesta onada de calor, aquestes onades de calor, no són puntuals ni ocasionals. Estem entrant en un canvi climàtic horrorós, que la calor serà terrible.
Però està bé, perquè això ja ho vam explicar. Mira, el Revolució TV3 del 2020, ara fa 6 anys que el vam fer, Santiago, i que tu vas participar, ja vam parlar un capítol del canvi climàtic i deien: Barcelona serà Sevilla, Sevilla serà Marrakeix.
Sí, sí, sí.
I el temps ens ha donat la raó a moltes coses que vam explicar, però amb això també. Per tant, és una bona iniciativa, no? Perquè no,
no, no
només
sí, sí,
això, també podem parlar de la climatització a les aules de les escoles, Santiago.
Bueno, jo vaig a suggerir, sembla ser que ni el govern central ni els governs autonòmics tenen suficients diners com per evitar que les aules no estiguin a 30 graus com a forns, i que llocs dels patis on estan els nens estiguin a 50 graus, no m'he equivocat, Chantal, 50 graus. Home, jo crec que estaria bé que els ajuntaments destinessin el pressupost per les festes d'un any a millorar o a posar climatització a les aules. D'acord que a Barcelona el pressupost de festes és molt més gran que a Castellà de Nuc, segur, seguríssim. Però bueno, és a dir, una primera pedra. A Barcelona podran fer moltes més coses i a Castellà de Nuc, possiblement posar 3 o 4 ventiladors, no més. Però fer alguna cosa, perquè el que no pot ser, Chantal, és que els nens s'estiguin torrant en aquelles
aules. Sí, sí, és que el que no pot ser és que els nostres fills i filles estiguin estudiant a 30 graus o més, i en canvi el Congrés dels Diputats o el Parlament, si no hi hagués aire condicionat, jo crec que ja s'hauria resolt el tema, no, Santiago?
Home, i tant, mare de Déu, això està claríssim. No, jo per això ho apuntava, vaig fer un tuit explicant això, i bueno, jo no sé si molta gent està d'acord o no, però jo des de luego el meu suport és perquè les festes, un any el pressupost es dediqui a climatització d'escoles, sí.
Un altre tema que volem parlar avui al Revolució 4.0 amb el Santiago Niño Becerra. Anem cap a una economia en forma de K. Explica'ns què vols dir. Això també ho parlaves a les teves xarxes. Uns cada vegada més cap amunt i uns altres cada vegada més cap avall. Els grups socials més afavorits sortirien reforçats del tràngol en diversos aspectes de les seves vides i els de baix empitjorarien respecte al 2019 en termes relatius. Explica'm això de la K.
Sí, el concepte d'economia en forma de K és un concepte que va néixer fa uns anys, però que ara cada vegada s'està parlant més d'ell, i la revista Business Insider va publicar un article on sortia un gràfic on es comparava l'evolució de l'índex Standard & Poor's, de l'índex bursàtil Standard & Poor's 500, i per altra banda la demanda de llocs de treball als Estats Units. Es veu que fins a un moment van paral·leles, més o menys fins al Covid, fins a la pandèmia, van paral·leles una mica abans. I a partir d'aquí l'Standard & Poor's continua pujant i la demanda de llocs de feina s'enfonsa. Què significa? S'enfonsa en tot el que això significa,
clar. Sí.
Pèrdua de poder adquisitiu, pèrdua d'estàndard de vida, etcètera, etcètera. Recordem que als Estats Units hi ha persones que ja s'estan morint perquè no poden comprar els medicaments que necessiten, però per altra banda les borses juguen amb una altra galàxia.
Perquè tu dius, tot això, dius que ve des de fa temps, però que la tecnologia ho està accelerant, això ho hem explicat
Exacte.
Moltes vegades amb la intel·ligència artificial, canvis de feina, que això s'estava veient. Per tant, dius adéu a la classe mitjana?
Sí, la classe mitjana, Chantal, des dels anys 80, ja al començament molt tímidament, però ara ja obertament, ja s'està dient que la classe mitjana està desapareixent. Però està desapareixent, cuidado, perquè això se li ha donat moltes vegades un aire polític. No té res a veure ni amb la política ni amb la ideologia. La classe mitjana està desapareixent perquè està deixant de ser necessària. És a dir, la classe mitjana que coneixem ara nosaltres es va inventar, i dic inventar, després de la Segona Guerra Mundial, perquè les persones tinguessin una seguretat, consumissin, pagassin impostos, tinguessin fills, i donar voltes a la roda. Ara, vull dir, cada vegada és menys necessària. A més, estan sortint coses cada dia. Ahir vas llegir un article, Chantal, on deia que la banca espanyola pot estalviar entre salaris, despeses de personal, entre 4.000 i més de 25.000 persones la banca espanyola. Gràcies a què? Gràcies a la tecnologia.
Parlant d'aquest tema de diners i en forma de K, què et sembla que Elon Musk sigui el primer bilionari de la història, bilionari en B, ell sol, oients, té tant com la meitat d'atenció de la població mundial, té més diners que el PIB de Suïssa i no sé quants països, no? A quina reflexió ens porten dades com aquesta perquè aquest senyor que comenci a fer fundacions, no?, per ajudar la gent?
Sí, però a veure, Chantal, perquè això jo crec que ho hem d'explicar una mica. A veure, és veritat que el senyor Elon Musk, avui no sé, però ahir tenia 1,3 bilions, bilions amb B, de dòlars com a fortuna, és cert. Però d'aquests bilions, 650.000 milions són accions de la seva empresa SpaceX que ha sortit a Bossa l'altre dia, a les accions, no? Si us plau, que no li estic desitjant res, eh? Però si demà SpaceX desapareix, col·lapsa, el senyor Elon Musk perdrà la meitat de la seva fortuna. És a dir, hi ha moltíssimes fortunes, o hi ha una gran part de moltíssimes fortunes que són accions que estan cotitzant als mercats, uns mercats que estan caríssims. És a dir, que per això hi ha cada vegada més experts que ho estan dient. Llavors, clar, qui té les accions, segons el valor que tinguin les accions, doncs és molt ric.
Recordem què fa el senyor Elon Musk, pels oients, Tesla, fabricant de vehicles elèctrics, bateries, sistemes d'energia solar, té una altra empresa que es diu SpaceX, que és una empresa aeroespacial fundada el 2002, desenvolupa coets reutilitzables,
sí.
També té la xarxa d'internet per satèl·lit, Starlink,
sí,
què més té aquest senyor? Doncs té Twitter, la xarxa social que Musk va comprar, atenció, el 2022 per 44.000 milions de dòlars, no? Què destacaries més?
Sí, no, però espera, Central, espera, perquè un dels objectius del senyor Elon Musk és convertir-se en el proveïdor d'internet més gran del món. Cuidado, a través de la seva xarxa.
Neuralink, empresa dedicada a desenvolupar interfícies, servei ordinador amb aplicacions mèdiques, també...
Sí, és un conglomerat, és un conglomerat.
Shai, és una companyia d'intel·ligència artificial, sí?
Sí. Però, per exemple, això que deies de Twitter, la compra de Twitter, la va comprar per 44.000 milions de dòlars, però amb deute, És a dir, va fer que Twitter s'endeutés... llavors va obtenir aquests diners, va pagar, però la deuta està damunt de la taula. És a dir, que no és que el senyor Elon Musk tingui 1,3 bilions de dòlars en un calaix. No, és a dir, això flota, És són fortunes que és a dir, existeixen perquè ja tenen una valoració, però si aquesta valoració dels seus actius cau, la seva fortuna també caurà.
Clar. Doncs ja sabem que és també a Elon Musk, no? Que sovint ha tingut un estil de lideratge, no? Molt exigent, declaracions molt polèmiques, no? Sobretot
molt polèmiques,
també amb
molt
amics, no? Promeses molt ambicioses, demanda judicial, no? Concentració de poder i influència.
Sí.
Ens agradaria entrevistar-lo, al Revolució, a veure
si
podem.
Doncs és qüestió de que tu moguis els teus fils, i un dia tinguis una entrevista amb ell.
Mira, si entrevisto Elon Musk, et convidaré que vinguis a mi a entrevistar-lo.
Home, sí. Home, a mi
m'agradaria. A tu t'agradaria, no? Santiago, treballarem per intentar entrevistar Elon
molt
Musk.
Bé,
una abraçada ben forta.
Vale, Chantal, adéu, bona nit.
Gràcies.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
L'anomenada Bioregió és un ecosistema de ciències de la vida i innovació en salut de Catalunya que, valgui la redundància, gaudeix d'una molt bona salut. Més de 500 milions en inversions, en creixement constant al ritme d'una nova startup per setmana. I atenció, un 32% d'empreses emergents dirigides per dones i va pujant. I avui saludo a l'emprenedor i col·laborador, ja el coneixeu, Xavier Verdaguer, al capdavant d'una secció que ens fa molta il·lusió, el Revolució, dedicada al talent disruptiu i talent innovador. Xavier, què tal? Com estàs?
Molt content d'estar aquí.
Molt bé. Qui t'acompanya avui?
Home, avui m'acompanya una superemprenedora, la Núria Pastor, i una superamiga també.
És la Núria Pastor. Què tal? Benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies.
Núria, una psicòloga com tu, un dia de fa uns anys decideix crear una startup. Què és el que feu?
Doncs nosaltres el que fem és millorar l'accés a la salut de les persones des de la seva casa, connectant tant sensors com també fer-li trucades amb assistents virtuals i preguntar-li aviam com està.
Val, però com funciona? Explica, a veure, què vol dir que a casa meva algú em pregunta quin tal com estic, Chantal?
No, exactament, funciona que l'hospital té integrat el nostre programa, és un programa que permet connectar diferents sensors, pues, per exemple, des de sensors com pues, que mesura la teva tensió, la teva glucosa, el teu pes, però també que et poden fer preguntes a través de trucades que et fa el telèfon de l'hospital.
Val. Com neix aquesta idea? Doncs
pues mira, gràcies al Xavi i gràcies a l'Imagine. Va ser una època molt bonica on vam descobrir que hi havia tot un món per coses per fer, per millorar la salut de les persones, i gràcies a l'Imagine Creativity del 2017 vaig conèixer l'equip, bueno, l'equip fundador, l'UNAI, i a partir d'allà pues, vaig deixar després el treball a l'Hospital del Mar per dedicar-me a temps complet fins ara.
Vas a deixar l'hospital, tenies feina a l'Hospital del Mar, estava... i decideixes fer emprenedora de la salut. Xavi, et veig que et cau la baba. Explica'm una mica, no?, què diries d'aquesta emprenedora quan la vas conèixer i com ha evolucionat, no?
Home, és que per mi és molt emocionant perquè, de fet, aquell concurs no el va acabar guanyant.
Exacte.
Però amb tots els aprenentatges i amb l'experiència viscuda va continuar treballant, va pivotar el projecte i va seguir endavant. Llavors, per mi això ja és molt rellevant del que un emprenedor ha de fer, que a vegades les coses no surten a la primera, però a mesura d'anar-ho intentant i amb molta determinació, com té la Núria, i liderant, doncs s'aconsegueixen.
Quina gràcia. Sé que, Núria, ja sou una empresa de dimensions importants, no? Quanta gent sou? Quanta gent ateneu?
Sí. Doncs nosaltres ara mateix som un equip de 10 persones, vam arribar a ser 20 i pico, i hem rebut finançació, sobretot pública, en total més de 4 milions a fons perdut de la Comissió Europea, del CDETI, i ara mateix estem atenent a més de mig milió d'usuaris. Estem treballant amb empreses a hospitals, asseguradores també, i també hem fet algun acord amb una empresa farmacèutica que ens ajuda molt a ampliar la nostra capacitat.
Xavier Verdaguer, tu que sempre estàs amb molts emprenedors, que inspires, això sempre ho diem, no? Tu quan veus que una startup creixerà ràpidament, quin és el risc que creus que corre? Però tu ja quan veus que això funcionarà?
Bueno, jo crec que el creixement, i ara és espectacular el que han aconseguit, estem parlant de mig milió d'usuaris, és que això és molt rellevant.
Mig milió d'usuaris,
no? És l'impacte que pot generar amb les persones, no? Que és al final el propòsit que es busca. Jo crec que el creixement, hi ha bastants riscos o reptes, no? El finançament, la internacionalització, però sobretot, i aquí s'ha de fer una reverència a la Núria, jo crec que és el tema de l'equip. Com continues tenint un equip cohesionat, motivat, i com incorpores a l'equip talent i que estigui també molt implicat, no? Llavors, aquest tema del lideratge, quan estàs creixent, i mantenir l'equip i dedicar-te a l'equip, jo crec que és fonamental, perquè si no creixes i potser si l'equip no et segueix, doncs llavors és quan surten els problemes.
Estàs d'acord que l'equip és molt important? Tu també
estic super d'acord. Jo crec que també evoluciona. És important saber que les coses evolucionen, que de vegades necessites persones diferents, no?, que t'acompanyen i que venen a fer la seva missió, i també és important entendre-ho així com un recorregut a llarg plaç, però també que evoluciona molt i que és molt maco que evolucioni, que això també és una cosa que hem après.
Clar. Per tant, heu arribat a 500.000 usuaris ja, és una passada. I a més esteu treballant en hospitals i institucions, d'aquí a Europa, Brasil, sí, correcte?
Exacte, per exemple aquí a Barcelona estem fa molt de temps amb el Clínic, a Europa, que ho has mencionat, estem per exemple a Maastricht, que a més estem ja amb el segon programa de col·laboració, a més amb Garmin també, que és una empresa amb la que col·laborem moltíssim, i també estem a Latinoamèrica, a Xile també, a Brasil, amb empreses d'assistència respiratòria, sí que molt bé, molt contents.
Clar. Tu, Xavier, com a expert en emprenedoria, què creus que fa molt bé Vitalera per tenir èxit? És a dir, què destacaries els punts forts que te coneixes bé aquest projecte? Nosaltres que aquí al Revolució sempre donem veu als emprenedors i emprenedores del nostre país, que me'n trobo moltíssims. A LinkedIn l'altre dia parlava, tothom té una empresa interessant. Però què diries en aquest cas, no? Què fa ells, no? Diferent dels altres.
Bueno, és que ells ho fan molt bé tot, És difícil destacar alguna cosa. Potser em quedaria, fixa't amb el que deia ara la Núria, aquesta visió internacional i global, no? O sigui, tu comences aquí amb un equip molt petit, amb pocs recursos, però jo crec que la Núria sempre ha tingut aquesta visió ja global, han passat per incubadores europees, fixa't que estan en molts països, no? Tenen presència en molts països. Llavors, aquest somiar en gran i veure el mercat com mundial, jo crec que això és molt rellevant. Més enllà del que hem dit ja del lideratge de l'equip i d'aquest saber gestionar persones, no? Però pensar en gran i que el mercat és el món.
I el món de la medicina, Xavier, és un dels que genera més activitat emprenedora, no? També, darrerament?
Totalment, totalment. I a més, també agafant com a referència Vitalera, jo crec que la incorporació de la tecnologia, de la IA, tot el que té a veure amb el digital health, no? Tota la salut digital, és el moment per fer grans coses. És un dels sectors més top i en els que en aquest país ens estem excel·lint més.
Ara ho deia el Xavi, Núria, la intel·ligència artificial és una gran eina de suport per vosaltres, sí? En aquest cas teniu idea de quants milions de dades gestioneu cada dia, perquè si teniu 500.000 usuaris, no? Quantes dades, no? I això és molt important també, no?
Una bestiesa, o sigui, amb recomptes que hem fet, hem arribat fins a 150 milions de dades. Al final aquestes dades de sensors generen moltíssims tipus d'informació que evidentment l'hospital no les té de manera contínua, perquè si no, pues, col·lapsaríem el servei, no? Les anem enviant i les anem processant. Llavors, bueno, hi ha molta possibilitat, i hi ha també molta possibilitat en poder permetre que no recaigui a les recaigudes, especialment en pacient crònic o pacient complex.
Clar, i sobretot el tema de la psicologia, no? També és molt important, no? Em diries? Destacaries?
Jo crec que sí, perquè al final tot va de relacions humanes. Els humans som complexos a vegades, i entendre molt bé la circumstància, jo crec que m'ha donat eines per entendre millor a vegades, no? Les coses, o sigui que sí.
Molt bé. Quines habilitats psicològiques t'han ajudat més a l'hora de dirigir una empresa? Clar, tu ets psicòloga i, a més la teva empresa va també del tema, no?, que coneixes bé.
Jo diria que moltes, si tingués que definir una, és entendre a nivell més d'execució, poder, d'habilitats més d'equip, d'execució, i fins i tot de resiliència, no? Entendre moltes capacitats que hi ha fora del nostre abast més cognitiu o de resoldre problemes, de què és el que fa que funcioni molt bé un equip a llarg plaç i que les coses continuïn i perdurin amb el temps.
I què dius que és el que funciona, que un equip duri a llarg plaç?
Jo crec que la cohesió de l'equip i la resiliència de l'equip, no? El tenir un propòsit compartit, primer de tot, i un cop tens un propòsit, doncs evidentment hi ha d'haver-hi un pla, hi ha d'haver-hi un procés que evolucionarà, perquè és normal que evolucioni, i quan entren noves persones, doncs també canviaran. Però propòsit i resiliència crec que són dos actituds que és important, bueno, tenir-les molt, molt en compte.
Molt bé, doncs Núria, enhorabona per aquesta fantàstica trajectòria, per la decisió que vas prendre fa uns anys, i molta sort en aquesta aventura Vitalera. I Xavier, com sempre, gràcies per descobrir talent jove, emprenedor de casa nostra. Gràcies als dos.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Acabem el programa, oients, avui amb una frase de l'emprenedor i conferenciant nord-americà Jack Canfield. I és aquesta: no et preocupis pels fracassos, preocupa't per les oportunitats que perds quan ni tan sols ho intentes. Moltes gràcies, com sempre, molt important, l'equip que fa possible el Revolució 4.0, la Júlia Garcia, el Xavi Llaurador, el Gerard Gil, el Jordi Pi i el Jordi Portals. Gràcies, equip, i gràcies, oients. Lifetime running, but we can't run anymore. We spend a lifetime waiting for who.